El proper 13 de febrer arriba a Lleida el Dia Mundial de la Ràdio. El Col·legi de Periodistes de Lleida i 14 emissores de la demarcació celebrem el dimecres dia 13 de febrer la quarta edició del Dia Mundial de la Ràdio 2019. Des de la sala Alfred Parenya a l'IMAC i de 8 del matí a 8 del vespre. 12 hores de ràdio per tu. Vine, escolta'ns i participa. Col·laboren alumnes de la UDL i la Caparrella. Patrocina Ajuntament de Lleida i Universitat de Lleida. Amb el suport d'Hotel H. Rambla.
Aquest programa és un especial de Ràdio Les Borges per commemorar el Dia Mundial de la Ràdio.
Bona tarda! Avui, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio 2019 i us donem la benvinguda en aquest espai especial que hem preparat a Ràdio Les Borges, l'emissora municipal de ràdio de Les Borges Blanques, a Les Garrigues, per commemorar aquesta jornada dedicada al nostre mitjà. Qui us acompanyarà en aquest programa serem una servidora, Esther Sementer, i el meu company Jordi Mir. Aquest ja és el tercer any consecutiu que participem a la celebració del Dia Mundial de la Ràdio organitzat pel Col·legi de Periodistes de Lleida, juntament amb 14 emissores de les terres lleidatanes, ja sigui amb programes en directe o enregistrats, farem sonar ben fort aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Així és, Esther. Les emissores que durant tot el dia commemoren aquesta jornada a Lleida són Ràdio Nacional d'Espanya, Cat Ràdio, Ser Lleida, UAU, Emun FM, Ràdio Tàrrega, Onda Cero, La Cope, Ràdio La Seu, Ràdio Balaguer, Ràdio Rosselló, Alpicat Ràdio, Ràdio Ponent i nosaltres, Ràdio Les Borges. A més, enguany ja és el quart any que el Col·legi de Periodistes de Catalunya, de la demarcació de Lleida, organitza aquesta jornada que compta amb els alumnes de la Caparrella i de la Universitat de Lleida i els oients que s'afegeixin a la celebració. Moltes gràcies a tots!
Ràdio Les Borges, 107.1 FM.
Des que es va començar a celebrar l'any 2012, el Dia Mundial de la Ràdio ha crescut en ressò i seguiment. I una bona prova d'això és que en els darrers anys ha estat tema de tendència mundial a Twitter o que l'any passat es van fer activitats de celebració de l'efemèride a més de 100 països d'arreu del món segons l'Organització de les Nacions Unides.
Si l'any passat l'eix central de la celebració va ser ràdio i esports amb l'objectiu d'enfortir la diversitat, la pau i el desenvolupament a través de les transmissions esportives, enguany el lema escollit és diàleg, tolerància i pau. La ràdio reuneix persones i comunitats de tots els orígens, per tant, és el mitjà perfecte per combatre la violència i la propagació de conflictes, especialment en regions potencialment més exposades a aquestes realitats. Sobre aquesta base, el Dia Mundial de la Ràdio 2019 vol fer valdre el poder de la ràdio per promoure l'entesa i la pau entre persones, comunitats i països.
Ràdio Les Borges col·labora juntament amb diverses emissores del territori amb la commemoració del Dia Mundial de la Ràdio que celebra el Col·legi de Periodistes de Lleida. Molt bon dia de la ràdio!
Amb motiu d'aquest espai dedicat al Dia Mundial de la Ràdio, des de Ràdio Les Borges recuperarem entrevistes a les representants de dues entitats que cadascuna en el seu àmbit duen a terme una tasca per promoure la igualtat, la tolerància i el respecte entre persones. Parlem de Colors de Ponent i de la iniciativa Vacances en Pau. Combinarem la conversa amb aquests col·lectius amb la bona música i, com no podia ser d'altra manera avui, hem triat cançons relacionades amb la pau i la tolerància.
Sí, Jordi, exactament. Comencem concretament amb una cançó del darrer disc dels Pets, el veterà trio de Constantí que el passat 19 d'octubre va treure al mercat el seu darrer treball discogràfic que porta per nom Som. Tant per molts dels seus seguidors com per la crítica musical, és un dels millors treballs de la seva carrera, que ha estat produït pel petit de Cal Erill. El tall que us proposem porta per nom l'exèrcit que vindrà i s'hi parla d'un exèrcit de rialles, de gent que omple amb alegria els carrers, que es contraposa amb el pacifisme i optimisme a la violència que es va patir durant el referèndum de l'1 d'octubre.
L'exèrcit que vindrà no voldrà medalles, no farà soroll de sabres ni canons. i no jugarà a brotar amb cartes marcades. No tindrà sang assecada en els seus ous. L'exèrcit que vindrà serà de rialles, de gent com ple d'alegria als carrers. No farà la feina bruta dels altres. No tindrà el pes
hores sonant per a tu. Ràdio Les Borges.
Tot seguit us deixem amb la conversa que hem mantingut amb Nerea Alonso, coordinadora del projecte Vacances en Pau a les Garrigues i al Pla d'Urgell. És un projecte solidari amb el poble sahrauí i consisteix en l'acolliment d'infants de 10 a 12 anys procedents dels campaments de refugiats del desert algerià durant els dos mesos d'estiu, per tal que puguin conèixer una realitat diferent de la que viuen en el camp de refugiats.
Ràdio Les Borges, 107.1 FM.
Explica'ns una mica quan neix aquest projecte Vacances en Pau i per què.
Doncs aquest projecte neix a causa del conflicte polític amb el Marroc. L'any 1970 arriben els primers 100 infants repartits entre Andalusia, València i Catalunya, i a mitjans dels anys 80 neix el projecte Vacances en Pau, que l'organitza la delegació del Front Polisari i les entitats solidàries amb el poble sahrauí.
Quins objectius té aquest projecte, Vacances en Pau?
Doncs els objectius més principals serien donar a conèixer la realitat saharaui, no ser còmplices de l'oblit d'aquest poble, que porta més de 40 anys vivint en un camp de refugiats. També que tinguin un estiu lluny de la pitjor època de l'any als campaments, ja que les temperatures són extremes, més de 50 graus a l'ombra, i allunyar-los de les condicions en les que viuen. I també que aquests infants puguin realitzar revisions mèdiques.
Quines consideres que són les famílies, diguem, més adequades per acollir un infant saharaui?
Doncs no penso que hi hagi d'haver un perfil millor. Sí que penso que és molt important que tinguin moltes ganes d'acollir i de passar un estiu diferent i que tractin amb aquests infants com si fossin uns fills més de la seva família.
Parlem d'aquestes famílies que decideixen acollir un infant. Quin procediment han de seguir?
Doncs primer de tot s'han de ficar en contacte amb la persona responsable de la zona, manifestar que volen acollir, se'ls farà una entrevista per tal de conèixer i explicar-li la situació en la que viuen i la causa saharaui, i un cop decideix la família que vol acollir, s'ha de firmar una sèrie de documents, i uns dies abans es fa una reunió amb totes les famílies de la zona per tal d'informar les activitats que es realitzaran durant l'estiu i explicar-li les dates que arribaran els nens.
Un cop l'infant ja està aquí a Catalunya, a quins serveis tenen accés?
Doncs tenen servei a l'assistència mèdica pública, com qualsevol nen que viu aquí. També se'ls realitza visites als dentistes, oftalmòlegs i diferents especialistes, en què són gratuïtes gràcies a la col·laboració de diferents clíniques privades.
Després d'aquesta estada aquí, durant els mesos d'estiu, entenent totes les comoditats amb què disposen aquí, la tornada allí se'ls fa difícil?
No, per a res, ja que ells marxen contents i amb moltes ganes d'explicar a la seva família l'estiu que han passat, ella hi té una família que els espera amb els braços oberts i amb moltes ganes de veure'ls.
Quines són les sensacions que expressen aquestes famílies d'acollida després de tenir un infant a casa seva durant aquests mesos d'estiu? Acostumen a repetir aquestes famílies?
A veure, és una experiència increïble i són els nens, vull dir, aporten moltíssim a la família d'acollida. Els acabes estimant com un membre més de la teva família i la majoria de famílies repeteixen, hasta moltes d'elles van a veure'ls als campaments. Això, amb això vull dir que es creen uns vincles molt forts i segurament indestructibles.
Quina xifra d'infants acostuma a venir de mitjana aquí a les comarques catalanes durant l'estiu?
Aproximadament uns 450 nens i nenes.
I quan són tots aquí, a Catalunya, feu alguna trobada amb totes les famílies del territori durant aquests mesos d'estiu?
Sí, fem una festa a nivell central, a Catalunya, on trobem tots els nens i nenes i les seves famílies d'acollida. És un dia en què es fan moltes activitats i s'ho passen superbé. I aquest any es farà segurament el dia 22 de juliol, que és diumenge, a Sabadell.
A banda de poder acollir un infant, hi ha alguna altra manera de col·laborar amb vosaltres?
Sí, es pot col·laborar sensibilitzant sobre la causa saharaui al nostre voltant i no permetre que sigui un conflicte oblidat. Corre la veu als nostres contactes dient que es busquen famílies d'acollida per a aquests infants. També es pot col·laborar en diferents projectes que organitzen les diferents entitats que col·laboren amb el poble saharaui i sempre es poden fer aportacions econòmiques per finançar el projecte.
Durant la resta de l'any, des de les vacances en pau, feu alguna altra activitat més?
Sí, fem activitats durant tot l'any per sensibilitzar sobre la causa. També se fan xerrades a escoles i universitats i bueno, quasi totes són les de sensibilitzar, perquè la gent conegui la problemàtica.
Ja per acabar, Nerea, com poden contactar amb vosaltres aquestes famílies interessades en formar part del vostre projecte?
A la pàgina web www.saharacatalunya.org, on es pot trobar més informació sobre el projecte, i al número de telèfon 648-090-737.
El 13 de febrer es commemora el dia del nostre mitjà, la ràdio. Us desitgem a totes i a tots, periodistes, anunciants, col·laboradors i oients, que gaudiu de la jornada. Per molts anys més de ràdio.
Anem avançant en aquest programa que des de Ràdio Les Borges dediquem al Dia Mundial de la Ràdio i ho fem amb una altra cançó, un tema mític de John Lennon, Imagine. Aquesta cançó és un veritable himne a la tolerància i esperances de pau mundial. Principalment es refereix a un món sense grans disputes, on tots els éssers humans siguin iguals.
Imagine there's no heaven. Yeah.
proper 13 de febrer arriba a Lleida el Dia Mundial de la Ràdio. Al Col·legi de Periodistes de Lleida i 14 emissores de la demarcació celebrem el dimecres dia 13 de febrer la quarta edició del Dia Mundial de la Ràdio 2019. Des de la sala Alfred Parenya a l'IMAC i de 8 del matí a 8 del vespre. 12 hores de ràdio per tu. Vine, escolta'ns i participa. Col·laboren alumnes de la UDL i la Caparrella. Patrocina Ajuntament de Lleida i Universitat de Lleida. Amb el suport d'Hotel H. Rambla.
És el torn ara de conèixer la tasca que du a terme l'associació Colors de Ponent, de Lleida, una agrupació de persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals, intersexuals, queer i de familiars i persones afins sense cap afany de lucre, amb els objectius d'oferir espais d'acollida, suport, socialització, visibilització i reivindicació del col·lectiu LGTBI. En parlem amb Sandra Castro, tresorera i formadora de l'entitat, que també realitza acompanyaments.
Ràdio Les Borges, 107.1 FM.
Si ens poguessis explicar una mica com va néixer la vostra associació, aquesta associació Colors de Ponent de Lleida, i una mica en quins objectius bàsics es va crear.
Doncs mira, Colors de Ponent va néixer al gener de 2016, i quan la vam crear ens vam marcar quatre objectius bàsics que continuen sent els pilars de l'acció de l'entitat, que són tenint a la persona LGTB i a la seva família al centre, per una banda l'acompanyament a les persones, l'acompanyament doncs, tant d'igual a igual com a nivell psicosocial, després la socialització, és a dir, aquesta persona vetllem perquè estigui bé a través de l'acompanyament, però un cop està bé, se sent empoderada, doncs necessita relacionar-se amb altres persones que siguin iguals, no? Llavors, el segon pilar és la socialització i llavors entenem Colors com un espai on persones LGTB es poden trobar, es poden conèixer, poden compartir vivències, experiències i passar temps junts, no? El tercer objectiu és la visibilització, que consisteix en fer totes aquelles accions possibles per sensibilitzar i formar qualsevol persona. I no només estem parlant de xerrades o tallers, sinó que també estem parlant d'activitats culturals, per exemple, doncs exposicions de fotos, cicles de cine, presentacions de llibres, etc. I el quart eix és, o el quart objectiu és la reivindicació. És la lluita dels drets, la defensa i la lluita dels drets davant de les institucions.
Quan vau crear aquesta associació, per què vau triar aquell moment escollit per crear una entitat d'aquest tipus aquí a la província de Lleida?
Doncs mira, bueno, va ser en primer lloc una mica fruit de la casualitat perquè es van alinear alguns astres. Casualment ens vam trobar una sèrie de persones doncs que estaven vinculats amb aquest món, però entre nosaltres doncs, no teníem relació, i ens vam trobar i vam descobrir doncs, que vivíem a Lleida i i teníem una sèrie de necessitats, no? Bàsicament va ser per tres motius. En primer lloc, perquè Lleida s'havia quedat sense cap entitat LGTB, Lleida ciutat i Lleida província. I bueno, hi havia un buit que s'havia d'omplir. En segon lloc, a l'octubre de 2014 es va aprovar la llei que garanteix la igualtat de les persones LGTBI i que vetlla per la no discriminació a Catalunya, i ens trobàvem que tampoc hi havia cap entitat que estigués vetllant perquè les administracions fessin polítiques actives en aquest sentit i es garantís el compliment de la llei. I en tercer lloc, doncs, perquè vam detectar una sèrie de necessitats a nivell personal, doncs, de diferents tipus, doncs, persones LGTB que no tenien on adreçar-se, que es trobaven davant de situacions de sortides de l'armari, no tenien on anar i acabaven anant a altres llocs que no sabien ben bé com atendre'ls. I van ser necessitats que vam detectar a nivell personal, a nivell de persones que treballen en l'àmbit social. A Colors tenim diferents persones que treballen, que són treballadores socials, i ho havien detectat, i després també perquè bueno, també vam detectar mancances en l'àmbit educatiu, no? I una mica van ser els motius pels quals la vam crear en aquell moment.
En els darrers temps, aneu notant més normalització en el tracte cap a persones d'aquest col·lectiu LGTBI?
A veure, en termes generals, sí. Sí que veiem que el fet que hi hagi una entitat i que s'hagi visibilitzat el col·lectiu sí que va normalitzant, no? I que les situacions de discriminació així més cridaneres són més residuals. Però continuen passant allò, microagressions, d'acord? En el dia a dia, en la vida quotidiana, en l'ús del llenguatge. És un camí llarg que bueno, això costarà de superar, no? o d'avançar en aquest terreny, però a poc a poc doncs, anirem fent. En general, sí que hem notat certa millora. I també et diré que depèn dels territoris. Que una cosa és, per exemple, aquí les comarques del Pla, on el col·lectiu doncs, és una mica més visible, on les poblacions més grans, que pot ser més visible, sí, però que en poblacions més petites o que estan més allunyades de Lleida, capital, doncs les coses són una mica diferents.
Quan us arriba una denúncia a la vostra associació d'una persona que ha patit discriminació per homofòbia, com actueu vosaltres?
Doncs mira, el que fem, fem diferents coses. En primer lloc, quan ens arriba una denúncia, el que fem és contactar amb la persona o persones i oferir pues, tot el que és acompanyament a nivell psicosocial. ¿Vale? Oferir l'ajuda psicosocial i tot el recolzament que faci falta. Això per una banda. Per una altra, el que fem és la denúncia que hem rebut la traslladem a l'àrea LGTBI del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per una banda, i per una altra, l'Observatori contra l'Homofòbia. Segons el tipus de situació que hagin patit, d'agressió, si és una agressió que s'hauria de considerar que ha d'anar per via penal, el que fem és recomanar que es faci una denúncia a Mossos d'Esquadra, també. I en cas de que doncs, sigui així, el que fem també és acompanyar les persones a fer aquesta denúncia, no les deixem soles. També tenim un advocat que ofereix assessorament. I la idea, una mica, és intentar durant tot el procés acompanyar aquelles persones que sàpiguin que hi ha algú al darrere, que poden anar a algun lloc, que si no es troben bé a nivell psicològic, doncs les atendrem i, bueno, sobretot això, fem molt acompanyament.
Parlem d'aquesta gent, d'aquest col·lectiu LGTBI. Van agafant consciència, diguem, d'una manera genèrica de fer pública la seva naturalesa o encara hi ha aquests prejudicis que fan que costi encara una mica?
Aquí és una mica, va relacionat com amb el que et deia abans de les poblacions petites, no? Depèn molt de la persona, del moment en el que es troba. Hi ha persones que estan molt empoderades i sí, hi ha moments en concret de la vida, no sempre, però que tenen aquestes ganes de visibilitzar-se per reivindicar i per sensibilitzar i conscienciar els altres, no? I n'hi ha d'altres doncs, que no estan en aquest punt, no se senten amb prou força i no ho fan. El que sí que et diré és que de vegades, fins i tot amb aquestes persones que estan molt empoderades, la visibilització passa factura. Perquè el fet de fer-te visible fa que doncs, bueno, la gent et conegui, et pugui, quan et veuen pel carrer, saben més de tu del que sabrien si es creuessin doncs, en altres circumstàncies. No? I també hem tingut persones del col·lectiu doncs, que aquesta visibilització els ha passat factura i després d'una època doncs, de mostrar-se molt i de reivindicar molt, doncs han passat com en un segon terme. Han preferit doncs, deixar al marge doncs, durant un temps la militància per poder resituar-se.
Ràdio Les Borges, 107.1 FM.
Des de Ràdio Les Borges us recordem que encara teniu moltes hores de ràdio en aquesta jornada especial organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya de la demarcació de Lleida, juntament amb 14 emissores, a la qual estem encantadíssims d'haver participat.
Ens acomiadem agraint la tasca que fan les entitats que han estat protagonistes del nostre espai i recordant-vos el respecte per a la diversitat que és clau per assolir un món millor i que cadascú de nosaltres ho hem de recordar i posar en pràctica cada dia. Aprofitem per convidar-vos a participar a la festa Posa't la gorra del proper diumenge a la Seu Vella en solidaritat amb els nens i adolescents amb càncer i les seves famílies. Ara sí, ens acomiadem amb la cançó Quan tot s'enlaira del grup Charango. Per molts anys de ràdio i fins l'any que ve.
Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tot s'enlaira, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fa quan se'ns creuen els camins. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tot s'enlaira, tot quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny.
Estem connectats. Estem a les xarxes. Segueix Ràdio Les Borges a Facebook i Twitter i no et perdis res del que passa a Les Borges. Encara no formes part de la nostra comunitat?